Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Matí fred i emboirat. Avui compta l'hora d'agafar el vehicle perquè la visibilitat es redueix en molts punts. Aquesta hora, al centre de la ciutat d'Olot, ens despertem amb 9 graus positius. Quina és la previsió meteorològica per avui divendres i pel cap de setmana que ens espera? Ens ho explica en Dani Ramírez.
Bé, divendres encara pot quedar algun xàfec, però la tendència és que entre la tramuntana forta, molt forta, ja es notarà aquesta nit, i per tant els núvols aniran marxant i el cap de setmana, en principi, sense precipitacions, però també notarem que entra la tramuntana i cada dia puja una mica la temperatura. De fet, cap dissabte a la nit pot passar una línia de tempestes pel nord de les comarques de Girona.
Títoles del dia amb el suport de Vinyes Gravoleda. Avui és notícia tot això. Neus Assín, què tal? Molt bon dia de nou.
Molt bon dia.
Els arquitectes encarregats de la remodelació de la plaça Major esperen que sigui una obra que posi en valor el patrimoni de la ciutat. Un d'ells és Eduard Gallís.
És un projecte d'espai públic, però que va a l'arrel del que vol dir l'espai públic o què vol dir una plaça, no? En el context d'una ciutat compacta, no?, o d'un centre de la ciutat, al final l'espai públic és més les façanes i el que passa darrere seu que no pas un paviment, no?
Eduard Gallís i Guillem Moliner seran els encarregats de la reforma de la plaça aprovada aquest dijous en el ple de l'Ajuntament d'Olot. Una reforma que no agrada gens a l'oposició. En el ple celebrat aquesta nit s'ha aprovat el pla de millora de la plaça central de la ciutat.
Els grups que no formen part de l'equip de govern han criticat la decisió i creuen que és una reforma que no caldria. Justifiquen que el nucli antic no renovarà amb una simple remodelació de les façanes i que és un projecte de 500.000 euros que compta amb uns diners que serien prioritaris per molts altres sectors de la ciutat. El pla ha estat aprovat, tot i els vots en contra del PSC i les abstencions d'Esquerra Republicana i la CUP.
Davant del desànim, més organització. Aquesta és l'actitud de les entitats sobiranistes de la Garrotxa 5 anys després de l'1 d'octubre, que es commemora aquest dissabte.
Tant la Unió Cultural com l'ANC creuen que davant la incapacitat política per posar-se d'acord cal empènyer per aconseguir finalment la independència. Les dues entitats han organitzat diversos actes aquest dissabte a Olot i a la tarda participaran a l'acte central de Barcelona.
La Glòria Bassets és la presidenta d'Òmnium Cultural a la Garrotxa.
Davant el desànim, més organització. I com? Doncs cadascú des del seu front, des de la llengua, des de la cohesió dels drets civils, des dels polítics, però des de cada un d'aquests aspectes, cadascú de nosaltres ha de fer el seu esforç per aconseguir, doncs, l'objectiu que tenim, no?, que és la independència del nostre país.
Ens acostem al cap de setmana i ve ple d'activitats. Una d'elles és la Fira de la Bruixeria. Les Terres d'Avalon seran les protagonistes de la Fira de la Bruixeria de Sant Joan les Fonts, que celebra aquest proper cap de setmana.
La mostra arriba a la seva 16a edició, convertida en tot un referent a Catalunya. Han organitzat un munt d'activitats repartides entre el Clot de l'Infern i el Castell de Jovinyà.
Nosaltres el que volíem era intentar transmetre aquestes energies que hi han allà, no? Del pou, de les aigües del rei Artur, del Jelly's Well, que és un pati, en diríem, o un parque, allà on la gent pot anar a meditar. Llavors hi ha un altre espai que es diu White Springs, que és com una espècie de pou allà on cau l'aigua, que diuen que surt de dins de la terra de la Torre de Tor.
És precisament la Imma Jaurés, la Imma del Destí, explicant com són i què hi ha a les Terres d'Avalon, les protagonistes de la Fira de la Bruixeria d'enguany. I el Mercat de la Joguina arriba a la seva 10a edició. Aquest cap de setmana l'Oàpics tornarà a omplir la plaça Camp d'en Mas, una oportunitat perfecta per desprendre's d'aquelles joguines que ja no es fan servir o per comprar-ne d'altres a un preu molt assequible. Un dels membres de l'entitat és en Charlie Reixac.
Nosaltres tenim una taula de l'organització on hi ha Ràdio Mercat de la Joguina, que va posant música. Bueno, intentem animar que hi hagi una mica d'ambient a la plaça, però la gent pot parar on te vulgui, d'una manera ordenada, respectant a la gent que tens al costat. Vull dir que deixem una mica que els nens i les famílies s'organitzin en aquest espai.
I Jorge Alderete ha fet un còmic que té com a protagonista Olot i més concretament el seu moai situat a l'Avinguda de Santa Coloma.
És una història sorprenent però verídica. Alderete és un reconegut il·lustrador i gestor cultural argentí enamorat de l'illa de Pasqua i de la cultura Rapa Nui.
En general, los moais que están fuera de la isla de Pascua o son robados, como el que está en el British Museum y así, o son falsos de alguna manera. Y el Moai de Olot en particular me llamaba la atención porque era una historia rara. No era un Moai tal cual de la isla, pero sí estaba hecho por un escultor de la isla de Pascua. Entonces había varias características que me llamaban la atención Y la primera oportunidad que tuve de estar cerca, más o menos cerca de Olot, dije, voy a ir a visitarlo.
Bé, en esports tenim un partit per trencar estadístiques aquest cap de setmana. La Unió Esportiva Olot, que encara no ha guanyat, visita la Penya Deportiva, que encara no ha perdut. Serà diumenge a Santa Eulàlia des Riu. Serà precisament a Eivissa.
I l'Olot tampoc no ha guanyat mai un partit de Lliga a les Illes Balears. Mànex Mandiola arrossega les baixes de Blázquez i de Marc Castells.
De luego, esos pequeños detalles han hecho que perdamos 5 puntos, que fíjate dónde estaríamos con 5 puntos más. Jugando lo mismo. Pero bueno, la realidad es que además estos análisis se hace cuando no te salen las cuentas. Cuando ganas de churro, ganas de cualquier manera, no hay ni una reflexión. Has ganado y punto. Piensas cuando no te van bien las cosas, ¿no? Cuando no te salen los resultados. Y ese es nuestro caso. Pero yo veo al equipo bien. No es que lo quiera ver, es que lo veo bien. Es que yo creo que vamos a ser un rival muy digno para cualquiera.
El Penya Deportiva Olot jugarà aquest diumenge a les 12 del migdia al municipal de Santa Eulàlia de Sant Riu. Es podrà escoltar en directe a Ràdio Olot a partir de les 11 del matí.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
És el moment del trànsit. Policia Municipal d'Olot, endavant, bon dia.
Bon dia. Des de Policia Municipal d'Olot informem dels següents talls de carrer. De les 2 a les 7 de la tarda, al carrer Sant Esteve, a l'alçada Pastisseria Callís. De les 7 del matí fins a les 7 de la tarda, l'Avinguda Balears per asfaltar la via. De les 7 del matí fins a les 6 de la tarda, el carrer Dolors per muntar una bastida. I el mateix carrer es tallarà també de 8 a 10 per treballs al clavegram. De les 8 del matí fins a les 7, carrer Sant Roc per obres. És tot.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monaver, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Els arquitectes encarregats de la remodelació de la plaça Major esperen que sigui una obra que posi en valor el patrimoni de la ciutat. Eduard Callís i Guillem Moliner seran els encarregats de la reforma de la plaça aprovada aquest dijous en el ple de l'Ajuntament d'Olot. De fet, ja fa uns quants mesos que el nom de la plaça Major està en boca de molts olotins i olotines. Però qui hi ha al darrere de la idea i de que sigui una realitat la millora de la plaça? Doncs un parell d'arquitectes. I no, no és una expressió col·loquial, sinó que és el nom de l'estudi de dos arquitectes de casa nostra. Són l'Eduard Callís i en Guillem Moliner, encarregats de buscar els detalls per dur a la plaça Major d'Olot a revitalitzar-se després de molts anys sense canvis. Ja fa un temps que es van col·locar 4 noves faroles, també dissenyades pels dos arquitectes. Ara tenen 4 objectius marcats en vermell que volen complir, un dels quals, i el més important, és que la plaça no perdi la seva essència. Eduard Callís és un dels arquitectes.
És un projecte d'espai públic, però que va a l'arrel del que vol dir l'espai públic, o què vol dir una plaça, no? En el context d'una ciutat compacta, no?, o d'un centre de la ciutat, al final l'espai públic és més les façanes i el que passa darrere seu que no pas un paviment, no? Perquè realment si canviem les façanes de la plaça i posem les façanes de Sant Pere Màrtir per dir alguna cosa, no seria la plaça Major, seria una altra plaça, encara que tingui la mateixa superfície o el mateix paviment, no? Per tant, d'aquesta manera es fa aquesta, com aquesta mirada global que permeti que aquesta plaça torni a tenir activitat o una activitat més intensa de la que té ara, no? I no ens referim només a una activitat puntual d'una celebració per les festes d'altura, sinó del dia a dia, no? Que al final interessa.
I un dels punts que ha portat més debat és el color de les façanes.
Per fer aquesta recerca del color s'han buscat imatges d'arxiu, s'han buscat pintures, que les imatges evidentment són en blanc i negre però expliquen els motius geomètrics que hi havia, les pintures donen més pista dels colors. S'han buscat totes les llicències d'obra existents des de finals del XIX fins ara, que també mostren alguns dibuixos, com eren els sòcols, etc. I per tant, amb tota aquesta documentació s'ha buscat la solució més oportuna per cada habitatge, buscant per cada finca, buscant que el conjunt doncs tingui harmonia i sigui equilibrat.
El que veurem d'entrada serà un canvi en els parterres i també la desaparició del cablejat aeri, que passarà a ser subterrani. De fet, la reforma de la plaça Major d'Olot no ha agradat massa a l'oposició. En el ple celebrat aquest dijous s'ha aprovat el pla de millora de la plaça central de la ciutat. Els grups que no formen part de l'equip de govern han criticat la decisió i creuen que és una reforma que no calia. Justifiquen que el nucli antic no es renovarà amb una simple remodelació de les façanes i que és un projecte de 500.000 d'euros que compta amb uns diners que serien prioritaris per molts altres sectors de la ciutat. El pla ha estat aprovat, a tot i els vots en contra del PSC i les abstencions d'Esquerra Republicana i la CUP.
La millora de la plaça Major d'Olot segueix estant a debat. En el ple del mes de setembre de l'Ajuntament d'Olot celebrat aquest dijous, el tema ampli de debat ha estat el del pla de millora, que ja es va començar a presentar fa uns mesos. Un pla que consisteix en una primera part de la retirada de parterres, lloses trencades, la reparació de trams de canal i el soterrament del cablejat. Es preveu que aquestes obres durin aproximadament un mes, ja que són uns treballs que comencen durant aquests dies. Abans del període nadalenc es preveu acabar aquesta fase, ja que durant les festes de Nadal es vol deixar l'espai lliure pel Festival Lluèrnia, la Fira de Nadal i la Pista de Gel. A mitjans de gener es començaria la segona fase, que se centra en la millora de les façanes. Des de l'equip de govern parlen d'un 80% dels edificis que tenen alguna patologia a millorar. Tots aquests canvis en dues fases, però, segueixen sense convèncer els grups de l'oposició. El més contundent i en contra del projecte és el PSC d'Olot. El seu portaveu, Josep Guix, ho qualifica com a conte de fades.
Per nosaltres aquesta no és una prioritat de la ciutat, és a dir, el regidor ho ha explicat molt bé, el regidor de la CUP, hi ha moltes altres prioritats. El senyor Stanis, que no estava explicant, semblava un conte de fades. Jo pensava, quina ciutat estem? Estem a Olot o parlo d'un altre lloc? Perquè, en tot cas, doncs no semblava que era una cosa tan magnífica. Aquesta plaça, senyor Stanis, fa 15 anys que es va reformar, 15. Estem parlant ara d'uns diners públics que hem d'invertir en aquesta plaça Major, no?
Els altres grups s'han abstingut en la votació. Un d'ells és Esquerra d'Olot, que considera que no és una prioritat per la ciutat. El seu portaveu és Josep Quintana.
Doncs hi hauria d'haver altres prioritats, no? Igual que sí, tu arregles Casa de Déu, potser a vegades és més important la cuina que la façana. Però intentaré raonar-ho una mica més, perquè entenc que l'exemple potser no té a veure amb un barri, en aquest cas en el barri Vell d'Olot. És veritat que la plaça Major és una plaça especial per a la ciutat, totes les places són iguals i per la qui viu és la més important. Però és veritat que és una plaça especial de la ciutat, és la plaça Major, la plaça dels Gegants, i això ho tenim en contra. Però la pregunta és si cal, si és prioritària, no?
I des de la CUP consideren que no és l'impuls que necessita el nucli antic ni pel que es presenta per millorar ni tampoc pel 500.000 d'euros que s'hi vol invertir. Jordi Gasull és el portaveu de la CUP.
Ens dona la sensació que aquesta acció s'orienta bàsicament a canviar la percepció de la plaça Major i, de fet, en declaracions als mitjans, vostè, senyor Vayreda, doncs justificava, no?, la despesa argumentant que la plaça era una icona del nucli antic i que això ajudarà a millorar l'autoestima de la gent d'Olot i de la gent que viu a la plaça. Bé, per saber si valdrà la pena o no, hauríem d'analitzar quina és la relació de cost-benefici d'aquesta operació. Parèntesi, una cosa està clara, el rentat de cara segur que quedarà bé, no? És a dir, després quan passem per allà, si això s'acaba fent, tothom estarà content perquè ha quedat molt bé. La qüestió és si amb aquests mateixos diners que ens costarà no hauríem pogut fer alguna cosa més important, més prioritària. I si les façanes estan tan malament com per dedicar-hi 500.000 d'euros públics.
Des de l'equip de govern defensen que la millora de la plaça Major d'Olot revitalitzarà el centre de la ciutat i que necessita un canvi per adaptar-se als nous temps. Remarquen que no és un simple rentat de cara de les façanes. El regidor de Promoció Econòmica d'Olot és Estanis Vayreda.
Per vostès deien no és prioritari, per als veïns ho és, així ens ho han manifestat. Són veïns que han vist com el seu barri ha canviat en molt poc temps, i que per tant necessiten creure en el barri, necessiten continuar-hi vivint i necessitem
que els habitatges buits s'omplin i necessitem que els locals que estan buits s'omplin, i ens sembla que és una bona mesura. Són actuacions que no s'han de fixar només en que si pintem la façana. Jo ja els he intentat explicar, farem molt més que pintar façanes, però les externalitats d'aquestes actuacions es multipliquen. Buscarem recursos i tant de bo tots plegats parléssim en positiu del nucli antic de la ciutat, i en tot cas agraeixo les abstencions i espero que tiri endavant el projecte i que al final, doncs, com deia el senyor Gasulla, quedi bé i ens ajudi a canviar la dinàmica.
La reforma de la plaça Major d'Olot s'ha aprovat gràcies als vots a favor de l'equip de govern. Pel que fa a la resta de partits, han votat en contra o s'hi han abstingut. Les obres es preveuen que comencin els pròxims dies, i pel que fa als habitatges de la plaça, els veïns tindran 3 anys per adaptar els seus immobles a les noves condicions d'habitabilitat.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
T'has plantejat ser autosuficient? Pagar menys per la teva factura de llum? T'acompanyem a fer realitat la teva independència energètica. Plaques solars, bateries d'emmagatzematge i carregadors per a vehicles elèctrics. Fes el canvi a l'energia solar amb Bassols Energia.
Cinc anys de l'1 d'octubre. Aquests eren els sons de primera hora del matí d'aquell dia. I cinc anys després, davant el desànim, més organització. Aquesta és l'actitud de les entitats sobiranistes de la Garrotxa cinc anys després de l'1 d'octubre, que es commemoren demà. Tant Òmnium Cultural com l'ANC creuen que davant la incapacitat política per posar-se d'acord, cal empènyer per aconseguir finalment la independència. Les dues entitats han organitzat diversos actes aquest dissabte a Olot i a la tarda participaran a l'acte central de Barcelona.
A fer que sigui per la seva llibertat.
Cinc anys després de l'1 d'octubre, els polítics empresonats ja estan en llibertat, però una part important dels exiliats continuen sense poder tornar a Catalunya. És el panorama cinc anys després de la mobilització massiva més gran que recorda Catalunya en favor de la independència. Durant tot aquest temps, baralles polítiques, algunes ben recents, evidencien la incapacitat dels partits per arribar a una entesa. La situació ha generat tal desmotivació entre la ciutadania que de l'esperit de l'1 d'octubre en queda sobretot el record. Per la presidenta d'Òmnium Cultural a la Garrotxa, Glòria Bassets, és el moment ideal per fer un punt d'inflexió. Diu que cal recordar l'1 d'octubre i reorganitzar-se.
Davant el desànim, més organització. I com? Doncs cadascú des del seu front, des de la llengua, des de la cohesió dels drets civils, des dels polítics, però des de cada un d'aquests aspectes, cadascú de nosaltres ha de fer el seu esforç per aconseguir, doncs, l'objectiu que tenim, no?, que és la independència del nostre país.
Bassets considera que les entitats han de seguir empenyent els partits polítics perquè treballin d'una vegada per totes per l'objectiu final.
Apretar els partits polítics, però també, jo crec, sobretot animar a les societats civils, animar a cadascú dels individus a no deixar-se vèncer per aquest desànim, no? Crec que si ens en recordem només de l'èxit que va representar l'1 d'octubre, això ja ha de ser prou bomba d'ànim per recordar-nos que hem d'estar al carrer i que hem de continuar lluitant pels nostres drets.
De la seva banda, la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, Magda Ripoll, assegura que durant aquests cinc anys l'independentisme ha crescut.
Ningú ha deixat de ser independentista, al contrari. Ben segur que hem afegit molta gent en la llista dels independentistes, d'aquells que eren com molt dubtosos. Per què? Perquè dia a dia ens van donant proves de que aquest país, Catalunya, no pot tirar endavant si no és independent. Això, bueno, ho tenim cada dia més clar.
Magda Ripoll ha demanat als polítics que governen que deixin de mentir en la qüestió independentista i que cal empènyer per fer valer el resultat i la mobilització de l'1 d'octubre.
I immediatament, dos minuts més tard, la ministra del RAM a Madrid diu: nosaltres per aquí no hi estem. És a dir, a veure, el que no es pot ser és que s'estigui jugant amb la gent. I hi ha algun partit que de moment està jugant amb la gent. Ja ho sabem, és una carrera de fons. Però no es pot mentir. i els que menteixen no els perdonem, i ho tenim clar.
La política municipal es mira aquell 1 d'octubre amb nostàlgia. Ha passat aquell temps, alguns consideren que les decisions que es van prendre en aquell moment han acabat generant insatisfacció a la ciutadania. És el cas de l'alcalde d'Olot, Pep Berga.
No, decebut potser no és la paraula. El que passa és que aquest era un procés molt i molt complex, era un procés molt, molt difícil, tots n'érem coneixedors, i potser les persones que en uns moments determinats doncs, estaven en els llocs claus per prendre decisions, doncs van prendre unes decisions que ens han portat doncs, després de 5 anys en el que sembla doncs, un escenari que crec que provoca insatisfacció entre la ciutadania, és a dir, que la gent que ho ha viscut ho va viure amb aquella il·lusió en aquell moment, ara fa 5 anys, ara l'1 d'octubre del 2017, doncs en aquell moment se senti decebuda d'algunes coses tal com han anat.
Les entitats sobiranistes volen aprofitar aquest 1 d'octubre per fer sentir la seva veu. A les 9 del matí, els CDRs faran esclatar petards a la 20ena de seus on es va poder votar a fa 5 anys. A les 10 del matí trauran la campana de la llibertat i la faran repicar pels principals carrers d'Olot, juntament amb una estelada de grans dimensions. L'acte acabarà a la plaça 1 d'octubre. A la tarda viatjaran a Barcelona l'acte central convocat a l'Arc de Triomf a partir de les 5 de la tarda.
Benvolguts conciutadans i conciutadanes. En aquest moment de gran transcendència per Catalunya, ara que hem aconseguit celebrar el referèndum d'autodeterminació que l'Estat s'ha esforçat tant a impedir i que ho hem fet gràcies al compromís, al coratge i a la valentia de milions de catalans que l'heu fet possible, vull adreçar-vos a tots vosaltres aquest missatge. Un missatge que vull que arribi també a tots els demòcrates d'arreu de l'Estat, d'Europa i del món, que han assistit atònits i preocupats a la injustificada, abusiva i greu violència policial dictada pel govern espanyol. A vosaltres i a tots els que avui heu fet possible la victòria de la democràcia per damunt de la violència, a tots els qui ens heu expressat el vostre suport, a tots un agraïment molt profund i molt sincer.
Des de hace ya tiempo, determinadas autoridades de Cataluña, de una manera reiterada, consciente y deliberada, han venido incumpliendo la Constitución y su Estatuto de Autonomía, que es la ley que reconoce, protege y ampara sus instituciones.
Aquest és un fragment d'un reportatge dels fets de l'1 d'octubre que podreu recuperar a radiolota.cat, a la secció de podcast i també a les nostres plataformes digitals.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
Més qüestions de l'actualitat. Parlem de salut. L'Hospital Trueta està buscant voluntaris per participar a l'assaig d'Hipra per estudiar la seva vacuna com a quarta dosi.
Els voluntaris han d'haver rebut 3 dosis de Pfizer, l'última en els últims 6 i 12 mesos, i no haver passat la Covid-19. En aquest estudi es continuarà avaluant la seguretat, la tolerabilitat i l'eficàcia de la dosi de reforç de la vacuna en un grup de persones vacunades amb 3 dosis de Comirnaty de Pfizer o amb 2 dosis de la vacuna més el booster de la vacuna d'Hipra. A aquests dos grups se'ls hi administrarà la quarta dosi del vaccí d'Hipra i els resultats es compararan amb els obtinguts en un grup de persones vacunades amb 3 dosis de Pfizer.
A la pàgina econòmica, Nestlé invertirà en els propers 3 anys 100 milions d'euros a la fàbrica de Girona amb l'objectiu de reforçar la fabricació de càpsules monodosi i l'omplert de cafè soluble amb la tecnologia Spray Dry.
La inversió inclourà també la instal·lació de tecnologia d'última generació que, combinada amb l'automatització i la tecnologia digital, accelerarà la millora de la logística i la sostenibilitat de l'empresa. A més, s'espera que augmenti la capacitat de la fàbrica i que en els propers anys es generin noves oportunitats laborals. Tot i això, la companyia ja avança que la reorganització d'algunes de les activitats obligaran a tancar l'àrea de fabricació de cafè descafeïnat.
Els càmpings gironins aposten per potenciar la sostenibilitat per fer front a la crisi energètica. En la quarta edició del Congrés Giro Camping Pro, el president de l'Associació de Càmpings de Girona ha advertit que, malgrat les bones xifres d'ocupació, com la inflació, no s'ha aplicat als clients. Els resultats de les empreses no seran, diu, equivalents al de 2018 o el 2019.
Per això veu com una bona via per intentar reduir costos l'aposta aposta per la sostenibilitat. Per fer-ho possible, ha reclamat a les administracions agilitat en els permisos per poder instal·lar plaques fotovoltaiques als establiments i en els tràmits amb les companyies elèctriques per poder fer descàrregues de l'excedent d'energia a la xarxa.
Més qüestions de l'actualitat d'avui. No deixem encara el medi ambient perquè l'entitat Submont ha aconseguit enregistrar imatges fins ara inèdites a tot el Mediterrani Occidental de dofins mulars alimentant-se en xarxes de pesca d'arrossegament del Cap de Creus.
Fins ara se sabia que aquesta espècie estava íntimament relacionada amb les embarcacions d'arrossegament i que la seguien, però no s'havien obtingut dades sobre com s'alimentaven a través de les seves xarxes, si s'hi endinsaven o bé es menjaven els peixos atrapats a l'exterior. Les imatges obtingudes fins ara mostren que la majoria dels individus es nodreixen dels que queden a la part externa de les xarxes, tot i que s'han observat un que neda amb mig cos dins i mig cos fora. Són els resultats preliminars de la investigació que s'emmarquen al projecte Costera. La responsable del projecte és Carla Chicote.
El que s'ha pogut obtenir són enregistraments submarins de dofins mulars nedant al voltant de la xarxa, buscant aliment, extraient peixos que han quedat atrapats de la part exterior d'aquestes xarxes. No s'han observat de moment dofins nedant completament dintre de la xarxa, però sí que s'ha observat un individu nedant a l'inici, és a dir, amb mig cos dins i amb mig cos fora, la qual cosa ens indica que sí que podria estar, en aquest cas, a dintre de la xarxa, però això és algú que s'ha de continuar mirant, perquè de moment no es pot establir aquest comportament. I fins al moment no s'ha observat tampoc cap interacció de risc pels animals, però el mateix, és necessari continuar aconseguint enregistrament.
A la pàgina judicial, el jutjat d'instrucció número 3 de Santa Coloma de Farners veu traïdoria en l'apunyalament d'aquest cap de setmana a Santa Coloma de Farners i sosté que l'investigat tenia intenció de matar la víctima sense que tingués la possibilitat de defensar-se.
En la interlocutòria de presó, el jutge remarca que la víctima no sabia que l'agressor tenia un ganivet i que la seva utilització va ser del tot inesperada. A més, detalla que les característiques de les lesions, 3 ganivetades seguides al tòrax i l'abdomen, denoten que la intenció no era lesionar la víctima. El jutge sosté també que la gravetat de les lesions, una d'elles a l'alçada del cor i l'altre als budells, avalen que va ser un assassinat en grau de temptativa.
I atenció, perquè l'Audiència de Girona ha condemnat a 1 any i 10 mesos de presó i a pagar una multa de 1.080 euros un home que va estafar un amic, quin amic, a Lloret de Mar, que el va acollir quan es va quedar sense casa i feina. El processat ha reconegut que entre el gener del 2013 i l'agost del 2015 va fer servir el carnet d'identitat i la cartilla de la víctima per fer reintegraments al banc i apoderar-se d'un total, atenció, de 19.600 euros.
L'acusat s'enfrontava a 5 anys de presó, però Fiscalia i Defensa han arribat a un acord per rebaixar-li la pena, aplicant les atenuants de dilacions indegudes i reparació del dany. El processat no entrarà a presó amb la condició de no delinquir durant 4 anys i de pagar els 16.644 euros que falten en concepte de responsabilitat civil.
I els Mossos d'Esquadra han detingut 3 homes d'entre 28 i 39 anys per conrear una plantació de marihuana amb 3.127 plantes en una zona aïllada i muntanyosa d'Osor, a la comarca de la Selva.
Els fets es remunten a principis de setembre, quan els Mossos van saber que la zona de la Riera d'Horta de les Mines d'Osor hi podria haver un extens cultiu sense accés motoritzat possible. Gràcies a la investigació i a la recerca en aquesta àrea de difícil accés, van trobar-hi les plantes d'entre 2 i 3 metres de creixement. L'operatiu per desmantellar i destruir el cultiu es va fer dimarts i va permetre localitzar també un campament amb tendes de campanya, d'on van sortir 3 homes que van intentar fugir. El jutge els ha enviat a presó.
I els delictes han crescut un 15% a Platja d'Aro durant aquest estiu i han tornat a nivells prepandèmia arran de l'acció de grups i lladres i itinerants. Són delinqüents que volten pel litoral procedents de l'àrea metropolitana de Barcelona i que estan poc temps al municipi.
El cap de la policia local de Platja d'Aro, l'inspector David Puertas, els vincula amb l'augment de furts i amb robatoris violents de rellotges de gamma alta. Durant l'estiu, una altra de les tipologies que ha crescut han estat els robatoris a l'interior de vehicle.
Ella anava a l'aeroport, jugava un cotxe, cada 2 o 3 dies canviava el cotxe, o sigui que era molt difícil poder detectar el mateix vehicle, el que s'hi van fer unes esperes en punts que sabien que podia tornar a venir, per càmeres van localitzar un cotxe, que podia ser ell. A partir d'aquí comencem a estirar, sabem qui és, qui van trucar a l'empresa que li va jugar al vehicle, sabem qui és, una persona multiresident amb aquest tipus delictiu, i aquesta informació s'ha passat al cos de Mossos d'Esquadra d'aquí de la EP de Sant Feliu de Guíxols.
Puertas, doncs, explica que ja tenen identificat l'autor, és un lladre que està en cerca i captura i que n'ha arribat a cometre una quinzena ell sol.
Ràdio Lot als 98.1 de la FM i ara també a la TDT. Sempre a prop teu.
Cinc minuts.
Les Terres de Balon seran les grans protagonistes de la Fira de la Bruixeria de Sant Joan les Fonts, que celebrarà aquest proper cap de setmana. La mostra arriba a la seva 16a edició, convertida en tot un referent a Catalunya. Han organitzat un munt d'activitats repartides entre el Clot de l'Infern i el Castell de Jovinyà. Ens ho explica la Niol Puigbert.
Conferències, tallers, mercat de productes o tir a marc són algunes de les propostes previstes en el marc de la Fira de la Bruixeria de Sant Joan les Fonts, que arrenca aquest dissabte al matí. Cada any es dedica a una temàtica diferent i en aquesta edició ens proposen un viatge fins a les Terres d'Avalon, llegendària per la història del rei Artur, la Torre de Tor i Excalibur. Imma Jaurés és la impulsora de la fira.
Nosaltres el que volíem era intentar transmetre aquestes energies que hi han allà, no? Del pou, de les aigües del rei Artur, del Jelly's Well, que és un pati, que en diríem, o un parque, allà on la gent pot anar a meditar. Llavors hi ha un altre espai que es diu White Springs, que és com una espècie de pou allà on cau l'aigua, que diuen que surt de dins de la terra de la Torre de Tor.
Les activitats començaran dissabte al matí amb el ritual d'inauguració a càrrec de la Dama Blanca i s'obrirà el mercat de la fira. A la tarda, Javi Feroz farà un taller de màgia de prop i en acabar ballaran els gegants dels quatre elements i les bruixes de Sant Joan. A la nit, la Dama Blanca i la Fada Verda faran un ritual de transformació energètica.
Ens acompanyarà la Georgia, que és la Fada Verda, que ella ens farà tot un espectacle de foc, perquè com que el que volem és transformar a la bèstia, llavors necessitem alguna mica canyero.
El diumenge començarà amb la salutació al sol a les 10 del matí i tot seguit un taller d'acroyoga per a tots els nivells. A la tarda han organitzat una demostració molt especial.
Que això és algo que a vegades val la pena de veure de prop perquè ens sentim a parlar i no ho veiem. Llavors aquí tindrem la facilitat de poder veure com es fa una destil·lació amb un alambic i veure com surt el producte i com el podem fer servir.
Durant els dos dies de la Fira de la Bruixeria, el Castell de Jovinyà acollirà diferents xerrades i presentacions i al Club de l'Infern hi haurà parades amb tot tipus de productes lligats a aquesta temàtica.
I de la Fira de la Bruixeria al Mercat de la Joguina. El Mercat de la Joguina, que arriba a la seva 10a edició aquest cap de setmana, l'Oàpics, tornarà a omplir la plaça Camp d'en Mas en una oportunitat perfecta per desprendre's d'aquelles joguines que ja no es fan servir o per comprar-ne d'altres a un preu assequible. L'entitat destaca el bon estat de salut d'aquesta iniciativa una dècada després de la seva estrena.
El format d'aquest mercat és molt senzill. Està pensat per nens i nenes d'entre 6 i 16 anys i no cal fer cap inscripció prèvia. Per tant, tots aquells que vulguin vendre les seves joguines estan convidats a muntar la seva paradeta a la plaça Camp d'en Mas i, juntament amb les seves famílies, decidir els preus. Des de l'UAPIX només s'encarreguen de vigilar que tot funcioni, segons un dels membres de l'entitat, Charlie Reixac.
Nosaltres tenim una taula de l'organització on hi ha Ràdio Mercat de la Joguina, que va posant música. Bueno, intentem animar que hi hagi una mica d'ambient a la plaça, però la gent pot parar on vulgui, d'una manera ordenada, respectant a la gent que tens al costat. Vull dir que deixem una mica que els nens i les famílies s'organitzin en aquest espai.
En l'àmbit educatiu, aquest mercat també presenta diferents fronts.
Penso que comença ja a casa, no? De decidir quines són aquelles joguines que el nen o nena ja se'n vol desprendre, no? Això és un pas important perquè suposa pensar que aquesta joguina ja no la tindràs si la poses a la venda. L'altre és posar preu i, per tant, un valor a aquella joguina. Llavors passa a preparar la parada, què hi posarem i tot. Llavors, atendre el client, la persona que et ven, pensar com ho has de fer per intentar vendre més, gestionar els diners, el canvi.
La UAPIX aprofita el mercat de la joguina per col·laborar amb diferents fundacions. Aquest any col·laboren amb la Fundació Albert Bosch, que busca promoure la investigació i la recerca de solucions mèdiques a malalties infantils. Així doncs, al mercat es podran comprar ulleres de realitat millorada il·lustrades pels mateixos nets de la Vall d'Hebron.
Jorge Aldrete ha fet un còmic que té com a protagonista Olot i més concretament el seu Moai, situat a l'avinguda de Santa Coloma.
És una història sorprenent però verídica. Aldrete és un reconegut il·lustrador i gestor cultural argentí enamorat de l'illa de Pasqua i de la cultura Rapa Nui.
Jorge Aldrete és argentí, viu a Mèxic i és un apassionat de l'illa de Pasqua. El que més sorprèn, però, és que recentment ha fet un còmic que parla d'Olot. Tot això s'explica per la seva passió per la cultura Rapa Nui i els moais, i el fet de descobrir que a la capital garrotxina també n'hi havia un que, a més, és autèntic.
En general, los moais que están fuera de la isla de Pascua o son robados, como el que está en el British Museum y así, o son falsos de alguna manera. Y el Moai de Olot en particular era una, me llamaba la atención porque era una historia rara. No era un Moai tal cual de la isla, pero sí estaba hecho por un escultor de la isla de Pascua. Entonces, había varias características que me llamaban la atención. Y la primera oportunidad que tuve de estar cerca, más o menos cerca de Olot, dije, voy a ir a visitarlo.
El Moai protagonista del còmic de Jorge Alderete reposa a l'avinguda de Santa Coloma. A partir d'aquesta figura i de tot el que va conèixer d'Olot, el doctor Alderete, com és conegut aquest il·lustrador gentí a l'Amèrica Llatina, en va fer una història que barreja realitat i ficció. Una història de misteri inspirada en fets tràgics i verídics succeïts a la ciutat, on l'entorn volcànic també juga un paper important.
És una història de ficció, de ciència-ficció, si se quiere, però llegué a un lugar y donde me, y cuando me empiezo a enterar de todas las historias que transcurrieron en Olot reales, dije, bueno, la realitat supera una vez más a la ficció.
El còmic l'ha fet possible l'editorial mallorquina Outsider Comics i una de les premisses que tenia l'autor era que havia de ser publicat també en català. El còmic Olot es pot trobar a les llibreries o bé a la pàgina web de l'editorial.
Temps ara pels esports.
Necessites unes ulleres o vols canviar-les per unes de noves? Ara, Opticalia Olot, pots emportar-te les teves ulleres graduades i pagar-les en 12, 24 o 36 còmodes quotes sense interessos. Només ens has de portar qualsevol targeta bancària i el teu DNI. Vine a Opticalia i emporta't les teves ulleres finançades. Opticalia Olot, a la plaça Clarà, número 12.
Un partit per trencar estadístiques. La Unió Esportiva Olot, que encara no ha guanyat, visita la Penya Deportiva, que encara no ha perdut. Serà diumenge a Santa Eulària de Sant Riu, a Eivissa, i l'Olot tampoc no ha guanyat mai, per cert, un partit de Lliga a les Illes Balears. Mànix Mandiola arrossega les baixes de Blázquez i Marc Castells. Tots els detalls amb en David Planella.
La Unió Esportiva Olot no té un bon record del municipal de Santa Eulària de Riu. L'últim cop que hi va jugar, fa dues temporades, hi va perdre per 2-1 i es va complicar molt la permanència. Aquell va ser l'últim partit de Gabri García a la banqueta olotina. Tampoc no manté una bona relació amb les Illes Balears. Amb l'excepció de la victòria a la Copa del Rei contra el Poblense, no hi ha guanyat mai un partit de Lliga. I actualment l'equip garrotxí no està passant per un bon moment. Encara no ha aconseguit cap victòria a Segona Federació i només ha sumat 2 punts de 12 possibles. Diumenge, al camp de la Penya Deportiva, té l'oportunitat de trencar de cop totes aquestes estadístiques negatives. L'entrenador és Mànix Mandiola.
Si empatamos, ellos siguen sin perder y nosotros sin ganar. Yo quiero romper las estadísticas. Además, para poder empatar fuera de casa tienes que ir a ganar. Si vas a empatar, acabas perdiendo. Al equipo de casa, más o menos, siempre tienes que dar un gol. De una manera o de otra. Entonces, nosotros estamos planteando el partido para ir a ganar. Con nuestra herramienta, con optimizar lo mejor que tengamos de la plantilla. I a veure si estem sòlidos en defensa, que lo hemos estado.
El problema, admet Mandiola, és la falta de gol que ha mostrat l'equip, només un en 4 jornades, i els 2 penals fallats contra l'Ebre i el València Mestalla.
Desde luego, esos pequeños detalles han hecho que perdamos 5 puntos, que fíjate dónde estaríamos con 5 puntos más, jugando lo mismo. Pero bueno, la realidad es que además, estos análisis se hacen cuando no te salen las cuentas. Cuando ganas de churro, ganas de cualquier manera, no hay ni una reflexión, has ganado y punto. Piensas cuando no te van bien las cosas, ¿no? Cuando no te salen los resultados. Y ese es nuestro caso. Pero yo veo al equipo bien. No es que lo quiera ver, es que lo veo bien. Es que yo creo que vamos a ser un rival muy digno para cualquiera.
A davant, diumenge, l'Olot tindrà un rival que, tot i no estar a la part alta de la taula, encara no ha perdut. La Penya Deportiva de Manolo González és 8ena amb 6 punts, després d'haver sumat 3 empats contra el Formentera, el Manresa i el Lleida, i una victòria per 3-1 contra el Terrassa. Tot i jugar en un camp de gesp artificial i més petit de dimensions que l'estadi municipal d'Olot, Mànix Mandiola avisa que la Penya Deportiva no es caracteritza precisament pel joc directe.
Creo que tampoco este es un equipo que juegue nada directo, no tiene nada que ver con el Ebro, que todos los fueras de banda te los ponen en el área, todo, llegan muchísimos balones al área. Este es un equipo muy jugón, muy, muy catalán. Entonces, de ese punto de vista, si jugamos de una manera u otra, no será porque ellos lo exijan.
I per això, d'entrada, no es planteja avançar Uri Ayala a la posició de pivot defensiu i repetir el mateix sistema que va utilitzar al Camp de l'Ebre. Mendiola assegura que encara no té l'11 decidit i que dependrà de l'evolució d'algun jugador que no acaba d'estar al 100%. Ara per ara, però, les úniques baixes confirmades són les dels lesionats Blázquez i Marc Castells. El Penya Deportiva Olot es disputarà aquest diumenge a les 12 del migdia al municipal de Santa Eulària des Riu, a Eivissa. Es podrà escoltar en directe a Ràdio Olot des de les 11.
Necessites unes ulleres o vols canviar-les per unes de noves? Ara, Opticalia Olot, pots emportar-te les teves ulleres graduades i pagar-les en 12, 24 o 36 còmodes quotes sense interessos. Només ens has de portar qualsevol targeta bancària i el teu DNI. Vine a Opticalia i emporta't les teves ulleres finançades. Opticalia Olot, a la plaça Clarà, número 12.